final de la modificació parcial de les ordenances fiscals de l'IBI, impost de vehicles, IAE i annex de categories de carrers IAE iguals per a l'exercici 2024 i següents. Té la paraula el senyor Burgaroles.
Moltes gràcies novament. Aquest tema també és una qüestió que hem vingut compartint amb els grups del consistori. Vull fer dos o tres prèvies. Una primera és que és una proposta oberta. Ja hem vingut compartint que alguns dels plantejaments que s'han posat sobre la taula haurien requerit una miqueta més de maduració fins i tot, però estem a principi de mandat amb moltes coses sobre la taula. Jo he mirat de compartir-ho amb tots vostès amb tota honestedat i sabent que tenim un període llarg d'exposició pública durant el qual podem transaccionar doncs el millor plantejament possible per procedir amb l'aprovació final, no? I per tant el que faríem avui, perquè ja saben tots vostès que és imprescindible tocar el punt per fer viable la incorporació d'al·legacions per part dels grups de l'oposició. I per tant aquest és el plantejament. Hem volgut obrir-ho, fins i tot no tenint del tot tancat la posició meva pròpia o del govern, no?, sobre aquesta qüestió, per donar-nos temps a tots plegats, per dialogar i arribar a aquest consens el millor possible, no? Per tant, primera qüestió, proposta oberta. Segona qüestió, es dona resposta a aquest criteri, no?, que és no incrementem la pressió fiscal. Realment la reduïm una miqueta i tot, fins i tot. La pressió fiscal, com vostès saben, és la relació entre els impostos i el creixement econòmic, el creixement del PIB, perquè ens entenguem, no? Si el creixement del PIB aquest any serà d'un 1,5 o un 2%, si haguéssim proposat alçar la tributació un 1,5 o un 2%, hauríem igualat una amb l'altra i, per tant, tindríem congelada la pressió fiscal. Realment el que estem fent va una miqueta més enllà, que és, en termes reals, és reduir una miqueta la pressió fiscal. Per què ho fem, això? Perquè som liberals o tal? No, perquè ja tothom sap, diguem-ne, que Junts hi ha de tot. Jo ho he dit moltes vegades, jo no em sento liberal, però hi ha de tot, no? Però ho fem perquè certament creiem que vivim una conjuntura econòmica difícil, difícil, i que serà més difícil en el futur. I per tant hem volgut assumir un repte que no és menor, que és el de revertir aquesta situació financera que viu la nostra institució sense repercutir el cost amb la ciutadania, al contrari, i per tant aquest és el principi, i per tant aquesta és la posició dels dos grups que conformem el govern, tant de Junts per Sant Cugat com d'Esquerra Republicana, que és contribuir, fer una contribució addicional a millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot les que més pateixen, a través de la congelació de les ordenances fiscals. Per tant, ja entrant ja més en matèria, dir-los que abordem en aquesta proposta de modificació només aquelles qüestions que volíem modificar i que afecten a impostos que és necessari que tinguem la modificació aprovada a 1 de gener. També n'hem parlat que n'hi ha d'altres que tenim intenció també de reformar-los, com ara, per exemple, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que com que el fet imposable es merita cada vegada que es presenta una sol·licitud de llicència, no és tan important tenir-ho aprovat a 1 de gener. D'acord? I, per tant, tiraríem endavant amb aquest plantejament de només afectant aquests impostos. Ja entrant en matèria, com deia, pel que fa a les bonificacions socials de famílies nombroses i monoparentals, es recupera, perquè creiem que és socialment més just, una base de formulació del que teníem abans de la modificació del mandat passat, però, i els hi afegeixo tal com hem vingut parlant amb tots vostès quan hem parlat de les ordenances fiscals, amb les converses bilaterals que hem anat tenint, que el voldrem millorar recollint la sensibilitat el millor que podem de tots els grups, també incorporant un topall de renda. És a dir, que el que es tracta és de que a través de les bonificacions no es doni suport a grandíssims patrimonis o a grandíssimes rendes, perquè ens entenguem, no? I haurem d'anar una mica de consensuar doncs això com ho fem, no? Que si cal retocar el llindar que tenim ara mateix establert amb la proposta inicial o per definir consensuar els topalls de renda, doncs ho farem. Sabeu també que aquestes bonificacions per famílies nombroses, a part de recollir la grandària de les famílies, també recullen el fet de si una família és monoparental o no, i també recull la circumstància que es dona de que hi hagi fills discapacitats a càrrec. Però també volem incorporar el fet de que hi hagi altres persones que no tenen per què ser necessàriament filles o fills a la unitat familiar que estiguin en situació de dependència. I això ho podrem fer d'alguna manera, que ja tenim més o menys en ment, però que la compartirem ara en el diàleg amb tots els grups que haurem de continuar sostenint per arribar a la millor solució possible, no? Pel que fa a bonificacions per promocionar la sostenibilitat, ja ho saben vostès, pel que fa a les instal·lacions de plaques solars, donat l'èxit, jo crec que indiscutible, no?, que de les bonificacions, de l'impacte de les bonificacions i del comportament de la societat, que és el més important, no?, que fa que Sant Cugat del Vallès sigui el municipi, crec que del conjunt de l'Estat, que tingui en termes absoluts més instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques, tot sembla indicar que comença a ser raonable començar a reduir lleument, suaument, el suport a la reducció d'aquestes plaques amb habitatges unifamiliars, perquè són de manera massiva les que copen la major part d'aquestes instal·lacions, per potenciar la instal·lació de plaques solars en habitatges plurifamiliars. Per tant, aquí, un cop més, no es tracta de recaptar més o menys, es tracta de, fent la mateixa aposta, el mateix esforç fiscal per part del nostre Ajuntament, intentar millorar-ne l'impacte en termes de reducció d'emissions. I per tant el que es postula per tant és reduir del 50 al 40% la subvenció fiscal a la instal·lació de plaques amb habitatges unifamiliars per incrementar-la del 50 al 60% i estendre el nombre d'anys a través del qual això esdevé viable amb habitatges unifamiliars, que passa de 5 a 7 anys. Pel que fa a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, també era una qüestió que teníem sobre la taula aquí en aquest consistori des de fa ja més d'un any i que calia transposar a les ordenances. Es tracta d'afavorir la implantació d'aquests carregadors en els domicilis i a les empreses. Ara, de moment, ho fem a través d'un plantejament de subvencionar fins a un màxim del 75% del cost a través d'una bonificació addicional en l'IBI i o en l'IAE, si es tracta d'empreses. I més endavant arribarà també una proposta de modificació a MICIO, i si pot ser amb la taxa d'obres. Aquí tenim algun dubte, que ja veurem si són capaços de fer-ho. Pel que fa a l'impost de vehicles sobre tracció mecànica, el que es proposa és escalar la bonificació en funció del preu del vehicle, podríem dir, no? Un cop més, jo crec que hem trobat un consens bastant transversal de que poder no té sentit bonificar vehicles que, per dir alguna xifra extrema, doncs costin 100.000 euros o més. Això segurament no té sentit. Aleshores, en funció de les 5 categories que estableix la llei per classificar els vehicles i estipular l'impost de vehicles de tracció mecànica, el que proposem és un escalat decreixent a quan més cars, menys bonificació. Aquesta és la idea general. També es proposa una modificació, aquest ja és un tema menor, de la classificació d'alguns carrers que han estat recentment vianantitzats a efectes de la categorització dels carrers efectes de l'IAE, que és una qüestió amb poca incidència. I en resum, aquestes són les modificacions més importants. Gràcies per haver acceptat la tramitació d'urgència. He mirat de compartir-los la informació de la manera més anticipada possible perquè tothom pogués fer-se una idea clara. Crec que, malgrat estem tot just aterrant, és una modificació que no pretén modificar el conjunt del que es cobra o es deixa de recaptar, però sí que pretén millorar la fiscalitat en molts punts, i per tant tenim molts temes sobre la taula, i en fi, novament quedo a la seva disposició per tractar qualsevol qüestió.
Moltes gràcies. Alguna intervenció pel grup municipal d'En Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en aquest punt avui ens abstindrem i ho farem per dos motius, no? Un, perquè tenim intenció de seguir-ne treballant i per tant volem presentar al·legacions i en base a això doncs, definirem el nostre vot definitiu. I el segon, està molt relacionat. Nosaltres sempre hem considerat, almenys sempre que hem tingut representació en aquest ple, que era molt important poder tenir el debat d'ingressos i el de despeses plegat, no? I per tant el nostre posicionament del vot en definitiu, no? Al final, en l'aprovació definitiva, anirà també en funció de la proposta de pressupost i dels acords que puguem fer en aquest sentit, no? Deixeu-me dir que si no donem confiança des del principi és perquè veiem que està complicat, us ho dic així, que hi acabem votant a favor, més que res perquè en el context de situació econòmica en la que ens trobem, doncs el que se'ns explica, no? Almenys el relat que està fent actualment l'equip de govern, doncs, no el compartim, no? Nosaltres hem situat en privat i en públic quatre prioritats, tres de les quals tenen a veure amb la despesa i que per tant, pues ara no hi entraré, no? Però sí que són importants per nosaltres, com és un pla local, no, de l'Ajuntament de cara a la internalització d'alguns serveis, el fet de fixar com a prioritat el tema de l'estalvi i l'eficiència, tant en termes energètics com també de processos dins de l'Ajuntament, o que la contenció de despesa, que entenem que hi ha de ser, es limiti no només a serveis, o sigui, perdona, no es limiti només a, bueno, que no es faci en serveis socials, sinó no només en serveis socials, sinó també en altres àmbits que nosaltres considerem claus, encara que no siguin competències pròpies de l'Ajuntament, com són, doncs, la cultura, la cooperació, l'habitatge o drets de ciutadania, no? Però concretament pel que fa als ingressos i per tant aquesta quarta prioritat, nosaltres creiem que és important que hi hagi una millora en la recaptació d'aquest Ajuntament. I deia que segurament no estarem d'acord perquè quan sentim, no, doncs allò de no hi haurà increment dels impostos, ara no sé la paraula que fa servir el Carles, disculpa, estic una mica refredat i se'm nota també en el cervell. Doncs quan es diu això, doncs nosaltres no estem del tot d'acord, no? Creiem que efectivament cal millorar la recaptació que es fa en aquest Ajuntament, que tenim marge per actualitzar encara i per tributs que actualment no estem al 100% de les nostres possibilitats, o també, doncs, millorant o actualitzant, per exemple, qüestions com el cadastre, la inspecció urbanística, etc., que ens poden fer recaptar millor, més que més, a la nostra ciutat. Concretament, de les ordenances que es plantegen avui, sí que en moltes estem d'acord, però sí que veiem que hi ha poca valentia a l'hora d'afrontar algunes qüestions que per nosaltres són importants, i la més destacada és la qüestió de les famílies nombroses, no? Ho vam situar en la reunió que vam tenir a nivell de grup municipal amb el tinent d'alcalde. Veiem que disculpeu, que eliminar, no, l'indicador de renda familiar precisament per les rendes més altes i anar només a la valoració cadastral doncs és un element amb el qual no estem còmodes, i ja els avanço que serà una de les al·legacions que fem en el procés que s'obre ara, no? Creiem que establir aquests trams tan amplis el que fa és que es coli entremig la desigualtat i per tant suposa a més una reducció de la recaptació que podem fer com a Ajuntament, no? És a dir, que precisament en un moment en què és important, com deia, sí, podem tocar despeses, però també el manteniment o l'augment dels ingressos, doncs veiem que ens sembla una mala idea. Res més, perquè estic fent un lío. Gràcies.
Gràcies pel grup municipal de la CUP, el senyor Marcos Simarro, gràcies.
Gràcies, senyor Vallès, altre cop. En aquest debat d'ordenances fiscals sí que ens agradaria fer algunes primeres consideracions generals, després també entrarem a valorar la proposta del govern. Nosaltres entenem que les ordenances fiscals són la principal eina d'un ajuntament per redistribuir, són l'única eina, de fet, que tenim a l'abast per desplegar una política financera a l'alçada de les necessitats del consistori i de tots. Compartim també la mirada sobre que el debat sobre els ingressos, per tant, de les ordenances fiscals i sobre la despesa pública, per tant, dels pressupostos, l'hauríem de poder fer alhora, no? Hauríem de poder-nos plantejar quines necessitats tenim i llavors, en funció d'això, treballar quins ingressos requerim, no? Llavors, ordenances fiscals i pressupostos tenen una relació dialèctica en aquest sentit, i seria absurd pensar-los i treballar-los de forma aïllada. També com a concepte general ens agradaria remarcar, no, quina és la nostra posició. Creiem que a l'hora de recaptar, sempre que sigui possible, ser en funció de la renda, per tant dels ingressos de les unitats de convivència, i llavors caminar cap a la tarifació social d'impostos, taxes, preus públics, evidentment en les respectives fórmules necessàries de progressivitat. Tot plegat, llavors, per apujar els ingressos a l'hora que es milloren bonificacions, i les prestacions i serveis públics en conseqüència. Surt a agrair-li al senyor Bregalodes el plantejament de que podem debatre-ho i treballar-ho conjuntament, però també és cert que només podem parlar d'allò que han decidit avui obrir i modificar. Llavors, si nosaltres considerem que és poc ambiciosa la proposta, no tindrem tampoc oportunitat de parlar d'altres modificacions, per exemple, pel que fa a la recaptació. No? Només podrem abordar les qüestions que avui ha esmentat el tinent d'alcaldia. I sí que m'agradaria rebatre un darrer, en aquest preàmbul, perdoneu, un darrer mantra, que és aquest de repercutir el cost en la població. Jo crec que és un mantra liberal que entén una relació entre ajuntament i ciutadà clientelar. I això no hauria de ser així. Les administracions no reverteixen el cost en la població, recapten per redistribuir en forma de recursos i de serveis a la riquesa a la població i per tant per garantir una vida digna, una qualitat de vida, els drets de la població local. Per tant, no diguem més repercutir el cost en la població, perquè si l'Ajuntament recapta és per oferir serveis i garantir drets a la població. Llavors, si anem a les modificacions que planteja el govern per a aquestes ordenances fiscals de l'any vinent, com el mateix tinent d'alcaldia ho deia, apunta una possible pèrdua d'ingressos per aquest ajustament de bonificacions plantejades, però d'altra banda no proposa cap actualització per la recaptació. I si anem una mica més a desgranar, llavors sobre aquestes bonificacions de l'IBI en famílies nombroses, l'actual govern incorpora com a criteri el valor cadastral dels immobles i això realment podria estar bé si no fos perquè s'eliminen els topalls màxims de renda, fins ara fixats en un màxim de 50.000. És veritat que ha obert la porta, que ara haurem de treballar quins topalls d'aquests màxims de renda haurem de posar, però de moment la proposta que tenim sobre la taula és que s'han eliminat. Per tant, es podria donar el cas que una família amb molts ingressos anuals tingui accés a una bonificació de l'IBI si, per la via del valor cadastral del seu immoble, ho permet. Llavors, això entenem que no és ni progressiu ni promou aquesta idea de tarifació social. És contrari, és pèrdua d'ingressos, molt probablement, i una altra cosa que seria obrir la porta a bonificar qui potser no ho necessita. Sobre la bonificació de l'IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Em sembla bé, però molt tímid, l'apunt aquest de reduir una mica el percentatge de bonificació als habitatges unifamiliars, baixant del 50 al 40%, però es manté també la mateixa temporalitat. Nosaltres creiem que Sant Cugat és el municipi català amb més plaques fotovoltaiques d'arreu, doncs podríem considerar reduir al màxim les bonificacions en percentatge d'IBI i en anys d'aquest impost aquestes tipologies d'habitatge. No? I en relació a les plurifamiliars, trobem que com a bona la voluntat de poder fer que es puguin instal·lar més plaques fotovoltaiques en edificis plurifamiliars, però segurament el que hauríem d'apostar és amb convicció per estratègies com les comunitats energètiques locals, llavors plantejar doncs, solucions col·lectives d'estalvi i transició energètica en el consum, més que no fer-ho dependre de la iniciativa particular, que a vegades, com deia, pot beneficiar a ingressos de l'Ajuntament. En últim, en darrer lloc, sí que dic que també és el mateix concepte. O sigui, valorar les bonificacions sobre l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, entenem que és positiu aquesta progressivitat que estableixen en funció dels cavalls fiscals per etiquetes zero i eco, però tenia el mateix problema. Els vehicles d'etiquetes zero i eco normalment ja estan a l'abast de famílies o persones que potser ja tenen certa capacitat adquisitiva. No ho veiem malament. No veiem en general malament bonificar segons el comportament ambiental, però també entenem que qui pot assumir el cost d'un cotxe doncs, també podria assumir el cost d'aquest impost. I aquí el problema rauria en que l'objectiu de fons, que és transitar cap a una mobilitat sostenible, doncs, requeriria d'una solució estructural i col·lectiva més enllà de bonificacions parcials o particulars. Llavors, concloent, aquesta proposta no s'entén d'ordenances fiscals, no planteja cap tipus de canvi o actualització en la recaptació. I si les ordenances fiscals, com deien, són la principal i única eina redistributiva del municipi, doncs per què no hem tocat algunes bonificacions amb la conseqüent i previsible pèrdua d'ingressos que això generarà? Per què no hem treballat una pujada d'impostos en aquelles rendes que més tenen? No? A quin més pot aportar? No? A més, tenint en compte que Sant Cugat és un municipi amb una gran capacitat econòmica i amb una pressió fiscal baixa en relació a d'altres municipis. Jo entenc el discurs del senyor Brugaroles, però també em sorgeix pensar què n'opina Esquerra sobre aquesta proposta d'ordenances fiscals que tira enrere propostes que nosaltres havíem treballat en el mandat anterior, que no ajusten la pressió fiscal selectivament en les rendes més altes per contribuir a una major redistribució de recursos a Sant Cugat, i per tant ens preguntem on està el benefici per la població general amb aquesta proposta. Nosaltres potser no serem tan manèvols com el grup de
Senyor Simaros, s'accedeix ja de més d'un minut, vagi acabant, sisplau.
D'acord, acabo ja. El nostre vot serà contrari, principalment per aquesta manca d'ambició que estem explicant, i bé, en tot cas seguirem debatrent sobre les propostes i el període d'al·legacions que s'obre. Gràcies.
Gràcies. Pel Partit Popular, el senyor Valero Benejam. Gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, nosaltres, clar, el concepte que tenim sobre la recaptació d'impostos i la funció que fa un ajuntament o qualsevol altra administració és bastant diferent de la que ara acaba de manifestar el senyor Simarro, perquè entenem que l'administració no és un mer redistribuïdor de renda, sinó que és un ens que el que fa, la seva funció principal, a part també la de redistribució de la riquesa, és la de prestador de serveis a la ciutadania. O sigui, per nosaltres el principal objectiu de l'existència d'una administració, en aquest cas el local, és la de la prestació de serveis, que actua com a redistribuïdor de la riquesa, evidentment, sobretot quan hi ha criteris de renda a l'hora de cobrar els serveis a la ciutadania o els impostos de qualsevol classe que cobra un ajuntament, no? És evident, però és una conseqüència del criteri que s'adopta a l'hora de cobrar, no? Però no és la funció principal. La funció principal és prestar els serveis i donar-los a la ciutadania. Però bueno, això és almenys el que diuen les lleis. Una altra qüestió és amb el tema de ja com entenem les qüestions d'IBI, les que en definitiva ha explicat vostè, senyor Brugaroles, tenint en compte, no, vehicles, IBI, càrrega de vehicles elèctrics, etc. No? En el tema d'IBI nosaltres som partidaris de fer aquest canvi, no? I per això votarem a favor d'aquesta modificació. Però hi ha alguna altra cosa que no estem a favor i per tant ara l'explicaré. Votarem a favor perquè creiem que aquesta és la més important que porta aquest punt i és la de les famílies nombroses. Tenen por des de la CUP, acaben de manifestar, de que això doncs, no sigui just, no? I no sigui redistributiu o almenys tot el redistributiu que ells voldrien, però és que aquestes famílies, al marge, hi pot haver famílies que tinguin una renda alta, són dues persones, no? Els progenitors, tinguin una renda alta, però també tinguin una alta càrrega familiar, sigui per família nombrosa o per persones a càrrec amb discapacitat o amb altres problemes. No? Clar, és que aquestes persones tenen una renda alta, però també tenen una altra. És la cara A i la cara B. I és a aquestes persones a qui es dirigeix aquesta bonificació fiscal. Jo crec que està del tot justificat. És a dir, el que no estava justificat és que aquestes persones tinguessin el mateix volum de quantitat impositiva a IBI que les persones que no tenen aquestes càrregues. No? Per tant, això és el just, fer-ho així. I per tant, reprendre aquesta qüestió per a nosaltres és cabdal en aquest punt i per això la votarem a favor. No? Una altra qüestió amb la que no estem d'acord, i amb això acabaré, és amb la qüestió dels vehicles. No? Aquesta graduació de quins vehicles han de o poden beneficiar-se de la bonificació de l'impost de vehicles, distingint entre el zero i els eco, entenem que va una mica més enllà del que a nosaltres ens agradaria. No? Abans hi havia un tipus, una bonificació fixa del 75% i del 50%, i nosaltres creiem que aquesta escala que s'ha establert desincentivarà molt el canvi, no?, del parc de vehicles de particulars cap a vehicles no contaminants. Perquè clar, si ara mateix que moltes persones aquí a Sant Cugat s'estan pensant de si canviar-se el vehicle, si poden, si no, però pensen que una manera d'arribar a fer-ho que no sigui tan costosa pel preu del vehicle que l'han de pagar és que després tindran una bonificació a l'impost de vehicles, doncs ara amb aquesta escala vostès estan aplicant aquí, doncs estan reduint bonificacions al 30% i escaig a vehicles que realment seran poc o zero contaminants, però que tenen unes cilindrades, no? Perquè al final va per cavalls fiscals, que tampoc són res de l'altre món. O sigui, no estem parlant de vehicles de 400 cavalls, sinó 400 cavalls reals de potència, sinó vehicles que millor estan al 120 i tenen una reducció del 30 i pico punts inferiors en percentatge a el que tenien abans del 75%. No? I crec que això doncs, desincentivarà realment el canvi del parc de vehicles particular. Crec que és un error, però això no farà que votem en contra precisament perquè el punt important per a nosaltres és l'anterior. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal del PSC, la senyora Elena Vila, gràcies.
Bé, gràcies, alcalde. Bona tarda de nou. A veure, realment, escoltant al company del Partit Popular, et dones compte que això de les dretes i les esquerres que han desaparegut és totalment fals. Nosaltres des del grup hem estat valorant i dubtant en el nostre sentit del vot, donades també les poques modificacions, i ho han expressat també els companys, doncs que esperàvem que no hi han hagut. No? Creiem que és una proposta en aquest sentit també poc ambiciosa, i he de dir que també després d'un debat intern i creiem que també per una qüestió de responsabilitat política, entenem que no són les modificacions en aquest punt que nosaltres hauríem fet o hauríem portat en aquesta aprovació inicial, però ens abstindrem també amb la voluntat que comentava el tinent d'alcaldia d'obrir doncs, almenys doncs, un camí no, d'entesa i de poder doncs, millorar-les segons nosaltres entenem. I com deia, breument i en coherència amb el nostre sentit del vot, m'agradaria puntualitzar també molt ràpid algunes qüestions. Com deia, esperàvem doncs, molt més d'aquesta oportunitat de modificació i tenint en compte que vostès també al mandat anterior es van passar doncs, també tot el mandat i no els hi trec la raó demanant aquesta actualització, doncs esperàvem que fos més ambiciosa. I nosaltres sí que esperàvem que aquesta modificació doncs, donés en part resposta al dèficit econòmic que té aquest Ajuntament. I jo no crec que es tracti de ser liberal o de no ser liberal. Crec que es tracta també de vetllar pel principi de redistribució econòmica justa, o el que és el mateix, i que comentava també el company de la CUP, doncs, a la redistribució dels ingressos, augmentant la seguretat econòmica de qui més ho necessita i, per tant, atenent aquest principi de justícia social, que en una primera instància doncs, el tinent d'alcaldia va dir que aquesta era la voluntat, però nosaltres a hores d'ara doncs, en alguns punts no ho veiem. I, sincerament, aquesta proposta inicial doncs, no veiem assolits aquests objectius, entre altres coses perquè pel que fa a la bonificació de l'IBI, a la proposta es prioritzen altres qüestions que defensava el company del Partit Popular, com tenir més o menys fills, cosa que no creiem que sigui la qüestió. El més just és valorar doncs, el poder adquisitiu de les famílies, no el nombre de fills. Contràriament, vostès augmenten aquest topall i això sí, inclouen el valor catastral com a criteri. En tot cas, i pel que fa a les famílies nombroses, nosaltres doncs, creiem que s'ha de tenir en compte aquest criteri de renta i, de totes maneres, les famílies nombroses, i jo he estat família nombrosa quan era filla, gaudeixen de molts suports per altres vies i jo crec que hem de focalitzar la bonificació amb altres criteris centrats en aquest poder adquisitiu. I, per altra banda, sabem que no és una mesura populista, ho sabem, però nosaltres en aquest sentit apostem per la política útil i amb la qüestió de la bonificació a les instal·lació de plaques fotovoltaiques a les unifamiliars, creiem que l'objectiu ja es va complir. De fet, també ho heu dit, som una de les ciutats doncs, amb més instal·lacions de plaques pel que fa a les unifamiliars i per tant doncs, creiem que podíem prescindir d'aquesta bonificació i centrar-nos únicament en les plurifamiliars que crec doncs, que queda molt camí en aquest sentit per recórrer. I d'aquesta manera donàvem també en part resposta, doncs sí, resposta a aquesta situació econòmica i tornàvem també a ingressar una quantitat molt important, perquè era una quantitat molt important de la totalitat doncs, d'aquests IBIs tan necessaris, al final tan necessaris per donar resposta a disposar d'uns bons serveis públics. O sigui, jo amb això no m'agrada fer demagògia i crec que els impostos, si es fan d'una manera justa i equilibrada, serveixen per oferir més i millors serveis públics, i això sempre ho defensarem. I finalment, crec sincerament que hem estat, com deia al principi, poc ambiciosos, perquè hem deixat de valorar altres ordenances i altres qüestions, però també sent coherents, i en aquest sentit, quan parlava de responsabilitat com a partit de l'oposició, doncs crec que en aquest sentit hem de també doncs, entrar en aquest diàleg, en aquest acord, i per tant doncs, això és una aprovació inicial i nosaltres en aquest cas ens abstindrem per poder doncs, treballar aquestes qüestions que per nosaltres doncs, són cabdals també per la ciutat. Gràcies.
Gràcies per donar resposta a aquestes intervencions. El senyor tinent d'alcalde, senyor Carles Bruguerola, sisplau, gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo ets a dir que, a veure, hi ha comentaris que són una mica sorprenents per part de grups que estan aquí presents, que fa quatre dies estaven governant, no? És una mica sorprenent, ja està, jo ho dic sense acritud, eh? A veure, dir que hi ha pocs canvis o poca ambició, jo crec que aquesta modificació, quan tots us estem aterrant, presenta més canvis que tot el mandat passat. Tot el mandat passat, no, les ordenances no es va tocar pràcticament res de res. I quan es va tocar, jo crec que es va fer per empitjorar, com ara en el cas de les famílies nombroses. No? Les famílies nombroses, o sigui, quan elimines la regulació que hi havia precedent i estableixes només el criteri de renda, deixes fora la qüestió de la grandària, deixes fora la qüestió dels fills discapacitats, i fas viable que grans patrimonis esdevinguin bonificats. Clar. No? Un grandíssim patrimoni que tingui poca renda, d'algú que viu de rendes, per exemple, podria ser bonificat. O sigui, això de regular bonificacions, etc., no és senzill. És difícil de recollir totes les casuístiques i que no se t'escapi cap circumstància indesitjada. No? Jo crec que estem avançant fruit del diàleg previ amb la línia correcta, no? Que és, primera, obrim la qüestió. Segona, recuperem el valor cadastral com a element a tenir en compte, perquè és que és millor que la renda, el valor cadastral. Què és més descriptiu de la riquesa d'una família? La renda d'un sol any, que pot oscil·lar terriblement d'un any a un altre, o una expressió bastant, home, indicativa del patrimoni, no? De la realitat patrimonial d'una família. Però en tot cas estem avançant, dèiem, la direcció correcta, perquè els posarem els dos, o la intenció del govern d'Esquerra Republicana, de Junts per Sant Cugat, és posar-los els dos i, per tant, fer una regulació entre totes i tots que sigui millor. Que sigui millor. Ara haurem de veure si ens posem d'acord amb els topalls, no? Si diem, doncs mira, no rebre la bonificació les famílies que tinguin, no sé, per dir-ho una xifra, una barbaritat, no? 300.000 euros, home, clar, això tothom estarà d'acord, no? Però si anem baixant, doncs haurem de veure si ens posem d'acord o no. Però espero que sí. I crec que el que estem fent és el que havíem de fer. Bé, també estem recuperant la viabilitat des de fa molts anys, no? De tractar alhora ordenances i pressupost, perquè fixin-se que durant el període d'exposició pública de les ordenances vostès ja tindran la proposta de pressupost. I per tant, no amb tota la precisió que jo hauria volgut, perquè hauria volgut portar al mateix ple, no? Ordenances i pressupost, però no ha estat possible. Però quasi. Clar, això, uns pocs anys enrere, doncs, hi havia una diferència de vegades de 6 mesos entre un document i un altre. No? Ara estem avançant i ja espero que podrem avançar encara més. La qüestió de la redistribució, home, jo crec que precisament aquestes ordenances el que fan és millorar-la, no? No només en famílies nombroses, també en vehicles, no sé, o sigui, hi ha qüestions que clarament expressen un avanç en aquesta qüestió, no? Ha sigut interessant també el que deia de si el retoc que es va, la modificació que es fa amb les bonificacions de vehicles, si desincentiva el trànsit cap a un vehicle millor des d'un punt de vista ambiental, no? Clar, el que es pretén és que, clar, quan hi ha un vehicle que val molts diners, la bonificació de vehicles, que és relativament petita, no té una incidència clara amb la decisió de compra, no? En canvi, quan el vehicle és molt més econòmic, potser sí que la té, no? I d'aquí creiem que té sentit aquest escalat. Però el més substancial és que jo crec, hi ha alguns grups aquí al consistori que, sense dir-ho, però ho diuen, no? Que és, escolta, tenim una situació de dèficit important i almenys en part l'hauríem de resoldre posant els impostos. No ho diuen, però és aquesta la proposta. Doncs jo entenc que tot és discutible, però el govern creu que no, per raons socials. Perquè creiem que hem de revertir aquesta situació al senyor Simarro no li agradava l'expressió, no? D'allò de repercutir el cost. Doncs, diguem-li com vulgueu, però mirant de treure el mínim possible de la riquesa de les persones i de les famílies a les quals hem de servir. I aquesta és la nostra proposta. Gràcies, alcalde.
Gràcies. Abans de continuar amb el debat, per al·lusions, intervindrà el tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, senyor Bernat Picornell. Gràcies.
Gràcies, alcalde. Bona tarda. És per contestar al portaveu de la CUP. No sé si l'he entès bé i, per tant, si no responc exactament la petició, ho fem més tard. En tot cas, com ha dit el tinent d'alcaldia, aquestes ordenances són l'aprovació inicial, per tant tenim l'oportunitat de millorar-les i de portar, diguem, en futurs plens doncs, els debats doncs, que haguem tingut al llarg d'aquest proper mes i, per tant, doncs, crec que és positiu doncs, que tinguem aquesta oportunitat de millorar aquestes ordenances. El nostre objectiu com a govern és que tothom pagui segons el seu nivell i hem de buscar quins són els criteris doncs, perquè això sigui així. No? Nosaltres estem treballant per afavorir que tothom pugui accedir als serveis públics en base doncs, al seu nivell econòmic. I això no és una qüestió d'ordenances. Podem parlar de la tarifació social que ja s'aplica en alguns dels serveis de l'Ajuntament, però no en tots, i per tant hem de seguir treballant en aquest sentit, però ho treballem justament per la justícia social i en relació a la qüestió de les famílies nombroses. És una qüestió doncs, que una modificació que introduirem en aquest proper mes, però que el que nosaltres plantegem és que no només doncs, hi hagi un topall màxim per patrimoni, sinó que també s'incorpori el topall de renda i per tant doncs, que se sigui doncs, conscient de la realitat global total doncs, d'aquella família en concret. Per tant, doncs, és una modificació que portarem i que té l'objectiu doncs, de millorar aquesta redistribució de la riquesa. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marcos Simarro, de la CUP, sisplau. Són dos minuts, ja.
Gràcies. No, ho farem molt curt. No, senzillament, el debat és sobre allò que vostès han decidit obrir i portar modificació. Per tant, el debat en si no és sobre la totalitat de les ordenances fiscals i la capacitat que aquestes tenen d'intervenir en la fiscalitat de l'Ajuntament. Per tant, és un debat sesgado i em sap greu que el debat giri només al voltant d'una casuística particular que cadascú es posa al seu cap de les famílies nombrosa. He dit que em sembla bé que s'incorpori el valor cadastral, però han eliminat trams de renda. Veurem com queden finalment i justament la redistribució no millora si es preveu pèrdua d'ingressos i vostès ho han dit, si podem estar d'acord en tots els conceptes i termes emprats de dir que els ingressos han de servir, o sigui, les ordenances fiscals han de servir per redistribuir la riquesa, per oferir serveis i tot plegat, però si el mateix govern preveu una baixada d'ingressos amb aquestes modificacions d'ordenances fiscals, és que alguna cosa potser s'hauria de mirar millor. Per tant, donada la situació de crisi econòmica que hi ha dins de l'Ajuntament, veurem com queda, si es pot fer front només i exclusivament amb aquesta millora en les bonificacions, obviant qualsevol tipus de recaptació nova que afecti a qui més pugui aportar, i si això no funciona, doncs al final s'hauran de reduir més serveis. És que és de calaix.
Gràcies. Pel Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
I és també apuntar que evidentment si hi ha una situació econòmica dolenta doncs, és conseqüència del mandat anterior i per tant amb una irresponsabilitat flagrant a l'hora de tenir en compte quins serien els ingressos de l'Ajuntament o sigui, per aclarir-ho, perquè clar i ara fer-ho pagar a la ciutadania no podent aplicar aquestes bonificacions a persones que ho necessiten doncs ja seria infumable per les famílies nombroses, per exemple, no? I famílies amb persones a càrrec. Li hem de fer pagar a aquestes famílies la falta de diligència a l'hora d'aprovar un pressupost? No. I després també acabar dient sobre el PSC, que ha dit que s'havien complert els objectius textualment amb el tema de les plaques solars, no? Que s'havien complert els objectius. Vale. Si l'objectiu era i és, com vostès sempre comenten, la redistribució i que les persones que més tenen més paguin, evidentment qui han aconseguit que es posi plaques solars són les cases unifamiliars. no les plurifamiliars, que són els que tenen menys valor. Les unifamiliars són els que tenen més valor cadastral, no? I per tant s'entén que amb més volum de renda de forma general. Doncs el que han aconseguit és el contrari. Són les unifamiliars les que predominantment s'han posat les plaques solars. I aquest ajust és precisament per canviar aquesta tendència, que és la que han aconseguit vostès amb aquelles mesures espectaculars que van prendre, que van en el sentit contrari del que volien aconseguir. Per tant, objectiu aconseguit? No, tot el contrari.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam. Pel partit del PSC, senyora Elena Vila, gràcies.
Sí, gràcies, alcalde. Abans de fer un parell de punts, dir-li al senyor Benejam, sí, estem d'acord. Precisament, aquestes bonificacions es van posar per incentivar que la gent es posés plaques unifamiliars. Efectivament, per això estic dient, és que no m'ha entès, potser per això estic dient que nosaltres, la nostra aposta era aquest objectiu i ja l'hem complert, per tant, no mantenim aquesta bonificació, centrem-nos en bonificar les plurifamiliars, que aquí és on tenim camí per recórrer. És que crec que no m'ha entès i per tant ho volia puntualitzar. En tot cas, aquestes, hi ha diversos tipus de bonificacions. Les que es fan perquè realment per redistribuir, perquè hi ha persones que ho necessiten, i hi ha un altre tipus de bonificació, i així ho entenem nosaltres, que és per incentivar dos models, per exemple, doncs caminar cap a aquesta transició energètica, en aquest cas, en les plaques fotovoltaiques, aquest objectiu, en el cas de les unifamiliars, i això és el que estava insistint jo, ja s'ha complert, perquè som el municipi de l'Estat amb més plaques a les unifamiliars, per tant, apostem per les plurifamiliars. Això és el que volia dir, si no s'ha entès, doncs ho matitzo. I després, bé, senyors de Junts, vostès no pujaran els impostos, d'acord, però això repercutirà a la ciutadania perquè retallaran els serveis públics. Vull dir, no hi ha una altra, sinó expliqui'm quina fórmula faran servir, perquè no hi ha una altra. Per tant, amb això, no siguem populistes. Escolta, no passa res, els impostos serveixen per donar bons serveis públics. Doncs aquí hem de caminar i d'una manera justa i d'una manera equitativa. I és cert, mira, i li reconeixo, és cert que no van fer bé els deures amb actualitzar les ordenances. Estic totalment d'acord, ho reconeixo. Com a partit del govern anterior, ho reconeixem. I no passa res. Ens vam equivocar, vam tenir una pendent, però és cert que vam prioritzar altres coses i això no ho vam prioritzar. Però vostès van estar, és el que insistia jo al principi, tot el mandat passat, demanant-ho. I ara que tenen l'oportunitat, doncs, no han estat ambiciosos, sincerament. Ja està. Gràcies.
Gràcies, sé que serà difícil, però té només 2 minuts, senyor Brugueroles.
Sí, serà fàcil. El que demanàvem nosaltres era que els ingressos, és a dir, els impostos, s'ajustessin a la despesa, si fer créixer la despesa, i vinga, faig moltes coses i tal, però no pujar els impostos, clar, crea aquesta situació de dèficit, posa en un risc financer gravíssim la sostenibilitat d'aquesta institució i, per tant, els serveis públics, senyora Vila. O sigui, vetllar per la sostenibilitat financera és vetllar pels serveis públics, que no és el que van fer vostès. Molt, molt greument. Una altra qüestió també de la bona política fiscal, que és que els canvis han de ser progressius. Nosaltres seria una mala praxi ara dir s'han acabat les bonificacions, perquè clar, generaríem un impacte amb el comportament de la societat que no cal, i a més no és la idea. Estaria tothom ara instal·lant plaques abans d'acabar l'any, seria absurd això. Això s'ha de fer de manera progressiva, que és el que plantegem. I últim comentari, última frase molt breu, pel senyor Simarro, que deia que no recaptar impedeix la redistribució. No, la redistribució tu la pots fer recaptant i subvencionant, o molt millor, no recaptant de manera selectiva, que és molt més eficient per l'administrat i per l'administració. I en aquest cas, que la llei ens ho permet, doncs ho podem fer d'aquesta manera tarifada, socialment tarifada, i per tant és molt més eficient deixar de recaptar que recaptar més per després fer tot el tràmit que vostè coneix que s'ha de fer interna i externament per bellugar un euro de l'administració cap a la ciutadania. No, home, no.
Molt bé. Gràcies. Doncs passem a la votació. No, ja s'ha acabat, s'ha exhaurit el debat. Passem a la votació del punt número 8, quinquis. Vots a favor. Vots a favor del govern, del grup municipal de Vox i del Partit Popular. Abstencions. Del grup del PSC, i en contra, i perdó, i d'en Comú Podem també abstenció, i en contra de la CUP. Gràcies. Doncs passem a l'àmbit d'educació, universitats, multiculturalitat i benestar animal.